Capítol 5è. La millor política. Per a fer possible el desenvolupament d'una comunitat mundial capaç de realitzar la fraternitat a partir de pobles i nacions que visquin l'amistat social, fa falta la millor política posada al servei del veritable bé comú. En canvi, desgraciadament, la política avui sovint sol assumir formes que dificulten la marxa cap a un món diferent. Populismes i liberalismes. El menyspreu dels febles pot amagar-se en formes populistes que alguns utilitzen demagògicament per als seus fins o en formes liberals al servei dels interessos econòmics dels poderosos. En ambdós casos, s'adverteix la dificultat per a pensar un món obert que tingui un lloc per a tots, que incorpori els més dèbils i que respecti les diverses cultures. Popular o populista? En els darrers anys, l'expressió populisme o populista ha envaït els mitjans de comunicació i el llenguatge en general. Així perd el valor que podria contenir i es converteix en una de les polaritats de la societat dividida. Això ha arribat al punt de pretendre classificar totes les persones, agrupacions, societats i governs a partir d'una divisió binària, populista o no populista. Ja no és possible que algú opini sobre qualsevol tema sense que intentin classificar-lo en un d'aquests dos pols, a vegades per desacreditar-lo injustament o per enaltir-lo en excés. La pretensió d'instal·lar el populisme com a clau de lectura de la realitat social té una altra feblesa, que ignora la legitimitat de la noció de poble. L'intent per fer desaparèixer del llenguatge aquesta categoria podria dur a eliminar la mateixa paraula democràcia, és a dir, el govern del poble. No obstant això, si no es vol afirmar que la societat és més que la mera suma dels individus, es necessita la paraula poble. La realitat és que hi ha fenòmens socials que articulen les majories, que existeixen megatendències i recerques comunitàries. També que es pot pensar en objectius comuns, més enllà de les diferències, per a conformar un projecte comú. Finalment, que és molt difícil projectar quelcom gran a llarg termini si no s'aconsegueix que això esdevingui un somni col·lectiu. Tot això es troba expressat en el substantiu poble i en l'adjectiu popular. Si no s'inclouen juntament amb una sòlida crítica de la demagògia, s'estaria renunciant a un aspecte fonamental de la realitat social. Per què existeix un malentès? Poble no és una categoria lògica ni una categoria mística. Si ho entenem en el sentit que tot el que fa el poble és bo, o en el sentit que el poble sigui una categoria angelical, és una categoria mítica. Quan expliques el que és un poble, fa certament servir categories lògiques perquè has d'explicar-ho. Fan falta. Però així no expliques el sentit de pertinença a un poble. La paraula poble té quelcom més que no es pot explicar de manera lògica. Ser part d'un poble és formar part d'una identitat comuna, feta de llaços socials i culturals. I això no és res automàtic, sinó tot el contrari. És un procés lent, difícil, vers un projecte comú. Hi ha líders populars capaços d'interpretar el sentir del poble, la seva dinàmica cultural i les grans tendències d'una societat. El servei que presten, aglutinant i conduint, pot ser la base per a un projecte durador de transformació i creixement, que implica també la capacitat de cedir lloc a altres a l'encalç del bé comú. Però deriva en insar populisme quan es converteix en l'habilitat d'algú per a captivar en vista a instrumentalitzar políticament la cultura del poble, amb qualsevol signe ideològic, al servei del seu projecte personal i de la seva perpetuació en el poder. Altres vegades busca sumar popularitat exacerbant les inclinacions més baixes i egoistes d'alguns sectors de la població. Això s'agreuja quan esdevé en formes grosseres o subtils, un anorreament de les institucions i de la legalitat. Els grups populistes tancats desfiguren la paraula poble, atès que en realitat no parlen d'un veritable poble. En efecte, la categoria de poble és oberta. Un poble viu, dinàmic i en futur és el que està obert permanentment a noves síntesis i incorporant el diferent. No ho fa negant-se a si mateix, però sí amb la disposició de ser mobilitzat, qüestionat, ampliat, enriquit pels altres, i d'aquesta manera pot evolucionar. Una altra expressió de la degradació d'un lideratge popular és l'immediatisme. Es respon a exigències populars en vista a garantir-se vots o aprovació, però sense avançar en una tasca àrdua i constant que generi a les persones els recursos per al seu propi desenvolupament, a fi que puguin sostenir la seva vida amb el seu esforç i la seva creativitat. En aquesta línia vaig dir clarament que sóc lluny de proposar un populisme irresponsable. D'una banda, la superació de la injustícia suposa el desenvolupament econòmic, aprofitant les possibilitats de cada regió i assegurant així una equitat sostenible. D'altra banda, els plans assistencials, que atenen certes urgències, només haurien de pensar-se com a respostes passatgeres. El gran tema és el treball. La cosa veritablement popular, perquè promou el bé del poble, és assegurar a tothom la possibilitat de fer brotar les llavors que Déu ha posat en cadascú, les seves capacitats, la seva iniciativa, les seves forces. Aquesta és la millor ajuda per a un pobre, el millor camí cap a una existència digna. Per això insisteixo que ajudar els pobres amb diners ha de ser sempre una solució provisional per a resoldre urgències. El gran objectiu hauria de ser sempre permetre'ls una vida digna a través del treball. Per més que canviïn els mecanismes de producció, la política no pot renunciar a l'objectiu d'aconseguir que l'organització d'una societat asseguri a cada persona alguna manera de portar les seves capacitats i el seu esforç. Perquè no existeix pitjor pobresa que aquella que priva del treball i de la dignitat del treball. En una societat realment desenvolupada, el treball és una dimensió irrenunciable de la vida social, ja que no sols és una manera de guanyar-se el pa, sinó també una via per al creixement personal, per establir relacions sanes, per expressar-se a si mateix, per a compartir dons, per a sentir-se corresponsable en el perfeccionament del món i, en definitiva, per a viure com a poble. Valors i límits de les visions liberals. La categoria de poble, que incorpora una valoració positiva dels llaços comunitaris i culturals, sol ser rebutjada per les visions liberals individualistes, en què la societat és considerada una mera suma d'interessos que coexisteixen. Parlen de respecte a les llibertats, però sense l'arrel d'una narrativa comuna. En certs contextos, és freqüent acusar de populistes tots els qui defensin els drets dels més febles de la societat. Per a aquestes visions, la categoria de poble és una mitificació de quelcom que en realitat no existeix. Tanmateix, aquí es crea una polarització innecessària, ja que ni la idea de poble ni la de proïsme no són categories purament mítiques o romàntiques que excloguin o menyspreïn l'organització social, la ciència i les institucions de la societat civil. La caritat reuneix amb dues dimensions, la mítica i la institucional, atès que implica una marxa eficaç de transformació de la història que exigeix incorporar-ho principalment tot. Les institucions, el dret, la tècnica, l'experiència, les aportacions professionals, l'anàlisi científica, els procediments administratius. Perquè no hi ha, de fet, vida privada si no és protegida per un ordre públic. Una llar càlida no té intimitat si no és sota la tutela de la legalitat, d'un estat de tranquil·litat fundat en la llei i en la força i amb la condició d'un mínim de benestar assegurat per la divisió del treball, els intercanvis comercials, la justícia social i la ciutadania política. La veritable caritat és capaç d'incorporar tot això en el seu lliurament i si ha d'expressar-se en el trobament de persona a persona, també és capaç d'arribar a un germà o germana llunyà i fins i tot ignorat a través dels diversos recursos que les institucions d'una societat organitzada, lliure i creativa són capaces de generar. Si anem al cas, fins i tot el bon samarità va necessitar l'existència d'una posada que li permetés de resoldre el que ell sol, en aquell moment, no estava en condicions d'assegurar. L'amor, el proisme, és realista i no malgasta res que sigui necessari per a una transformació de la història que beneficiï els darrers. Altrament, a vegades es tenen ideologies d'esquerra o pensaments socials juntament amb hàbits individualistes i procediments ineficaços que només arriben a uns pocs. Mentrestant, la multitud dels abandonats queda a mercè de la possible bona voluntat d'alguns. Això fa veure que és necessari fomentar no únicament una mística de la fraternitat, sinó al mateix temps una organització mundial més eficient per ajudar a resoldre els problemes apressants dels abandonats que sofreixen i moren en els països pobres. Això al seu torn implica que no hi ha una sola sortida possible, una única metodologia acceptable, una recepta econòmica que pugui ser aplicada igualment per tots. I suposa que ad hoc la ciència més rigorosa pugui proposar camins diferents. Tot això podria estar penjat d'agulles si perdem la capacitat d'advertir la necessitat d'un canvi en els cors humans, en els hàbits i en els estils de vida. És el que passa quan la propaganda política, els mitjans i els constructors d'opinió pública persisteixen a fomentar una cultura individualista i ingènua davant els interessos econòmics desenfrenats i l'organització de les societats al servei dels qui ja tenen massa poder. Per això la meva crítica del paradigma tecnocràtic no significa que només intentant controlar els seus excessos podrem estar assegurats, perquè el major perill no està en les coses, en les realitats materials, en les organitzacions, sinó en la manera com les persones les utilitzen. L'afer és la fragilitat humana, la tendència constant a l'egoisme humà que forma part d'allò que la tradició cristiana anomena concupiscència, la inclinació de l'ésser humà a tancar-se en l'immanència del seu propi jo, del seu grup, dels seus interessos mesquins. Aquesta concupiscència no és pas un defecte d'aquesta època. Ha existit d'ençà que l'home és home i simplement es transforma, adquireix diverses modalitats en cada segle i, finalment, fa servir els instruments que el moment històric posa a la seva disposició. Però és possible dominar-la amb l'ajuda de Déu. La tasca educativa, el desenvolupament d'hàbits solidaris, la capacitat de pensar la vida humana més integralment, la fondària espiritual, fan falta per a donar qualitat a les relacions humanes, de tal manera que sigui la mateixa societat la que reaccioni davant les seves injustícies, les seves desviacions, els abusos dels poders econòmics, tecnològics, polítics o mediàtics. Hi ha visions liberals que ignoren aquest factor de la fragilitat humana, i imagina un món que respon a un determinat ordre que per ell sol podria assegurar el futur i la solució de tots els problemes. El mercat sol no ho resol pas tot. encara que altra vegada ens vulguin fer creure aquest dogma de fe neoliberal. Es tracta d'un pensament pobre, repetitiu, que proposa sempre les mateixes receptes enfront de qualsevol desafiament que es presenti. El neoliberalisme es reprodueix a si mateix sense més, acudint al màgic vessament o degoteig, sense anomenar-lo, com a únic camí per a resoldre els problemes socials. No s'adverteix que el suposat vessament no resol la injustícia, que és font de noves formes de violència que amenacen el teixit social. D'una banda, és imperiosa una política econòmica activa orientada a promoure una economia que afavoreixi la diversitat productiva i la creativitat empresarial, perquè sigui possible acréixer els llocs de treball en lloc de reduir-los. L'especulació financera amb el guany fàcil com a fi fonamental continua causant estralls. D'altra banda, sense formes internes de solidaritat i de confiança recíproca, el mercat no pot complir plenament la seva pròpia funció econòmica. Avui, precisament aquesta confiança ha fallat. La fi de la història no va ser tal i les receptes dogmàtiques de la teoria econòmica imperant mostraren no ser infal·libles. La fragilitat dels sistemes mundials enfront de les pandèmies ha evidenciat que no tot es resol amb la llibertat de mercat i que, a més de rehabilitar una sana política que no estigui sotmesa al dictat de les finances, hem de tornar a dur la dignitat humana al centre i que sobre aquest pilar es construeixin les estructures socials alternatives que hem de menester. En certes visions economicistes tancades i monocromàtiques, no semblen tenir lloc, per exemple, els moviments populars que aglutinen desocupats, treballadors precaris i informals i tants altres que no entren fàcilment en les vies establertes. En realitat, aquests gesten variades formes d'economia popular i de producció comunitària. Fa falta pensar en la participació social, política i econòmica de tal manera que inclogui els moviments populars i animi les estructures de govern locals, nacionals i internacionals amb aquest torrent d'energia moral que sorgeix de la incorporació dels exclosos en la construcció del destí comú. I al seu torn, és bo promoure que aquests moviments, aquestes experiències de solidaritat que creixen des de baix, des del subsol del planeta, conflueixin, estiguin més coordinades, es vagin trobant, però sense trair el seu estil característic, perquè ells són sembradors de canvi, promotors d'un procés en el qual conflueixen milions d'accions grans i petites, encadenades creativament com en una poesia. En aquest sentit, són poetes socials que treballen, proposen, promouen i alliberen a la seva manera. Amb ells serà possible un desenvolupament humà integral que implica superar aquesta idea de les polítiques socials concebudes com una política envers els pobres, però mai amb els pobres, mai de els pobres, i menys encara inserida en un projecte que reunifiqui els pobles. Encara que molestin, encara que alguns pensadors no sàpiguen com classificar-los, cal tenir la valentia de reconèixer que sense ells la democràcia s'atrofia, es converteix en un nominalisme, una formalitat, perd representativitat, es va desencarnant perquè deixa a fora el poble en la seva lluita quotidiana per la dignitat, en la construcció del seu destí. El poder internacional. Em permeto de repetir que la crisi financera dels anys 2007-2008 era l'ocasió per al desenvolupament d'una nova economia més atenta als principis ètics i per a una nova regulació de l'activitat financera especulativa i de la riquesa fictícia. Però no hi va haver cap reacció que manés a repensar els criteris obsolets que continuen regint el món. És més, sembla que les veritables estratègies que es van desenvolupar posteriorment en el món s'orientaren a més individualisme, a més desintegració, a més llibertat per als veritables poderosos que sempre troben la manera de sortir-ne indemnes. Voldria insistir que donar a cadascú allò que és seu, seguint la definició clàssica de justícia, significa que cap individu o grup humà no es pot considerar omnipotent, autoritzat a passar per damunt de la dignitat i dels drets de les altres persones singulars o de les seves agrupacions socials. La distribució fàctica del poder, sigui sobretot polític, econòmic, de defensa, tecnològic, entre una pluralitat de subjectes i la creació d'un sistema jurídic de regulació de les pretensions i interessos, concreta la limitació del poder. El panorama mundial avui ens presenta tanmateix molts falsos drets i alhora grans sectors indefensos, víctimes més aviat d'un mal exercici del poder. El segle XXI és escenari d'un afebliment de poder dels estats nacionals, sobretot perquè la dimensió econòmico-financera de característiques transnacionals tendeix a predominar sobre la política. En aquest context, es fa indispensable la maduració d'institucions internacionals més fortes i eficaçment organitzades, amb autoritats designades equitativament per acord entre els governs nacionals i dotades de poder per a sancionar. Quan es parla de la possibilitat d'alguna forma d'autoritat mundial regulada pel dret, no necessàriament ha de pensar-se en una autoritat personal. Ara bé, almenys hauria d'incloure la gestació d'organitzacions mundials més eficaces, dotades d'autoritat per a assegurar el bé comú mundial, l'erradicació de la fam i la misèria i la defensa certa dels drets humans elementals. En aquesta línia recordo que és necessària una reforma tant de l'Organització de les Nacions Unides com de l'arquitectura econòmica i financera internacional perquè es doni concreció real al concepte de família de nacions. Sens dubte, això suposa límits jurídics precisos que evitin que es tracti d'una autoritat cooptada per uns pocs països i que al seu torn impedeixin imposicions culturals o almenys capta de les llibertats bàsiques de les nacions més febles a causa de diferències ideològiques. Perquè la comunitat internacional és una comunitat jurídica fundada en la sobirania de cada un dels estats membres, sense vincles de subordinació que neguin o limitin la seva independència. Però la labor de les Nacions Unides, a partir dels postulats del preàmbul i dels primers articles de la seva Carta Constitucional, pot ser vista com el desenvolupament i la promoció de la sobirania del dret, sabent que la justícia és requisit indispensable per obtenir l'ideal de la fraternitat universal. Cal assegurar l'imperi incontestat del dret i l'infatigable recurs a la negociació, als bons oficis i a l'arbitratge, com proposa la Carta de les Nacions Unides, veritable norma jurídica fonamental. És necessari evitar que aquesta organització sigui deslegitimitzada perquè els seus problemes o deficiències poden ser afrontats i resolts conjuntament. Calen valentia i generositat en vista a establir lliurement determinats objectius comuns i assegurar el compliment en tot el món d'algunes normes bàsiques. Perquè això sigui realment útil, s'ha de sostenir l'exigència de mantenir els acords subscrits, pacta sunt servanda, de manera que s'eviti la temptació d'apel·lar al dret de la força més que a la força del dret. Això requereix enfortir els instruments normatius per a la solució pacífica de les controvèrsies, de manera que es reforcin el seu abast i la seva obligatorietat. Entre aquests instruments normatius han de ser afavorits els acords multilaterals entre els estats, perquè garanteixen més bé que els acords bilaterals la cura d'un bé comú realment universal i la protecció dels estats més febles. Gràcies a Déu, moltes agrupacions i organitzacions de la societat civil ajuden a pal·liar les febleses de la comunitat internacional, la seva manca de coordinació en situacions complexes, la seva manca d'atenció enfront de drets humans fonamentals i de situacions molt crítiques d'alguns grups. Així adquireix una expressió concreta el principi de subsidiarietat que garanteix la participació i l'acció de les comunitats i organitzacions de menor rang, les que complementen l'acció de l'Estat. Moltes vegades desenvolupen esforços admirables pensant en el bé comú i alguns dels seus membres arriben a realitzar gestos veritablement heroics que mostren de quanta bellesa encara és capaç la nostra humanitat.